Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. Podcast. L'Hotel Palestina es podria dir Comodor, Milk Collin o Caravel. L'Hotel Palestina és refugi, trobada i retrobada, l'emblema d'un ofici en risc d'extinció. Però també és enemic hostil i funest. L'Hotel Palestina és tot això, i per nosaltres, un homenatge als que no li han sobreviscut. Hotel Palestina, el podcast de Catalunya Ràdio on reporters i reporteres expliquen l'altra cara del relat. Presentat per Marc Comas i David Fonseca.
Eduard San Juan, benvingut a l'Hotel Palestina.
Hola, què tal?
Eduard, com bé saps, en aquest programa no tenim un estudi de ràdio fixa, el nostre és un programa itinerant i són els protagonistes els que trien l'espai de la conversa. Avui on ens trobem?
Doncs ens trobem al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, que per mi és com casa. Porto molts bons records durant la direcció de Josep Ramoneda, ell va prologar el meu llibre Detrás de la Càmera. També em va portar a participar al Cosmòpolis amb fotografies de Sandra Balcells sobre conflictes. O sigui que és un lloc emocionalment molt lligat a tot el que he viscut professionalment, la veritat, és com casa meva.
Ens trobem justament a l'arxiu del CCCB, amb les finestres que ens donen aquí al Pati de les Dones, un lloc tranquil, un lloc on, com bé dius tu, et pots sentir com a casa, no? Eduard, en el terreny professional, tu què et consideres? Periodista? Reporter, especialista en contingències internacionals, narrador o ara ja mestre?
No, periodista, simplement periodista. Periodista que de vegades has fet d'enviat especial, has cobert coses que no només són conflictes sinó esdeveniments històrics, has tocat el reporterisme, has fet reportatges de més llarg abast com 30 minuts o algun documental, però bàsicament periodista, punt.
Eduard San Juan va començar la seva carrera periodística a Mundo Diario i Diario de Barcelona abans d'entrar als serveis informatius de TV3, on va ser director del mític programa 30 Minuts. És autor del llibre Detrás de la Càmera i coautor dels llibres Les huelgues contra Franco i El món en un minut i mig. Per la televisió pública catalana ha cobert gran part dels fets històrics més rellevants dels darrers anys. Les guerres del Golf Pèrsic, la fi de l'era Marcos a les Filipines, el final de l'apartheid a Sud-àfrica, la guerra dels Balcans, el fenomen zapatista a Mèxic, la caiguda dels talibans a l'Afganistan o la fi del mur de Berlín.
Centenars de ciutadans alemanys orientals continuen travessant Check Point Charlie, el punt fronterer entre els dos Berlins, per passar al sector occidental. Alguns per quedar-s'hi definitivament, d'altres per veure potser amb els seus propis ulls el que no havien vist mai. El mur de Berlín ha esdevingut de cop una paret absurda i simple, fruit d'una Europa dividida que avui ha començat una nova fase històrica.
Això que estem escoltant és un d'aquests fets històrics que ara dèiem, la caiguda del mur de Berlín. T'havies imaginat mai cobrir aquell dia històric?
No perquè ningú esperava. Hi havia tota una sèrie de revoltes als països de l'est, una reclamació general de democratització d'aquells sistemes que estaven pràcticament a la ruïna, però superar la divisió est-oest concentrada a Berlín i que en un moment determinat desaparegués el mur de Berlín, inimaginable. Quan vaig anar al matí corrents amb avió cap a Berlín, no ens imaginàvem que el fet de permetre als alemanys orientals entrar sense gaires problemes a Berlín Occidental signifiqués la caiguda del mur. Vam anar tots a Berlín perquè era un fet històric, però no ens imaginàvem que aquells dies el mur deixava de tenir absolutament sentit. I això ho vam anar veient els dies que vam estar allà i ens vam adonar que allò queia i s'ensorrava.
Quina és la clau per explicar aquestes històries tan potents com les que has tingut el privilegi de cobrir, no? Com ens deia, explicar el que passa, quina és la clau?
Jo crec que la clau és buscar històries, concentrar, aproximar el focus allà on una història et pot referenciar el conflicte general. És a dir, no has d'anar a un lloc, crec jo, per explicar el que passa a la capital, les mogudes diplomàtiques, les mogudes governamentals, sinó concentrar-te en la gent que pateix, les històries molt, molt locals, de manera que et serveixin per entendre molt millor la realitat. És, diguem-ne, aproximar un focus, fer un zoom i buscar les històries que valguin la pena i que t'expliquin el que està passant.
Històries com aquesta.
L'enviat especial de TV3, Eduard San Juan, ha aconseguit entrar avui a la capital de Kuwait i és a l'altre cantó del fil telefònic. Eduard San Juan, quina és la teva impressió sobre les primeres hores després de l'alliberament de Kuwait?
Bona nit. La capital de Kuwait està a hores d'ara en calma, tranquil·la, després d'haver viscut el dia històric del seu alliberament definitiu. La gent està a casa seva i només de vegades se senten trets esporàdics que continuen celebrant l'expulsió, la rendició de les tropes iraquianes que fins fa encara dos dies ocupaven la ciutat. Una ciutat que a hores d'ara ofereix un espectacle dantesc. La capital està completament a les fosques, però a l'horitzó, molt a prop del punt on ens trobem, es veu l'impressionant resplendor de la multitud d'incendis que afecten totes les instal·lacions petrolíferes del voltant. No hi ha aigua potable.
Per posar en context, això que escoltem és a Kuwait, on el 27 de febrer del 91 l'exèrcit americà entra a recuperar el país de mans de l'invasor iraquià, de Saddam Hussein. Vau ser un dels primers mitjans europeus a entrar a Kuwait durant l'ofensiva terrestre, entrar a Kuwait City, i ho vau fer amb poc més que una bateria i una cinta. Com aconseguiu entrar?
Sí, va ser bastant extraordinari, perquè nosaltres bueno, ens van dir des de Barcelona ha començat l'ofensiva terrestre. Sabíem que la frontera era impermeable, però vam dir, doncs nosaltres agafem dues bateries, una cinta, i anem cap a dalt a veure fins on podem arribar i explicar una mica la mobilització de l'exèrcit nord-americà cap a dalt, sense imaginar-nos que podíem pujar fins a la ciutat de Kuwait.
Perquè la vostra intenció era arribar fins
a la frontera, pràcticament, i baixar ràpidament per fer la crònica, per tenir migdia, i estàvem convençuts que no podríem en absolut pujar enmig del sarau que significava l'ofensiva terrestre, i vam continuar pujant, i obviant fins i tot controls militars i controls nord-americans, entrant al desert, i hi ha un cop a dins de la frontera de Kuwait vam acoplar-nos a una columna militar nord-americana, els vam preguntar on anaven a la ciutat de Kuwait i si tenien cap problema que nosaltres anéssim darrere de la comitiva, i van dir que no, i llavors vam pujar i vam arribar aquell mateix dia a la ciutat de Kuwait. Va ser una satisfacció per nosaltres començar el TN vespre d'aquell dia. Clar. A dins de Kuwait, que era inimaginable per tots nosaltres i per la tele també, no?
Hotel Palestina, presentat per Marc Comas i David Fonseca.
Eduard, hi ha algú que et coneix bé, que comparteix part d'aquestes afirmacions i que ens agradaria que escoltessis?
Què dir de l'Eduard San Juan? Doncs que durant molts anys sempre va tenir les maletes a punt per ser allà on es precipitaven aquells aconteixements que marcaven els grans canvis d'època. Fer reportatges o peces per als telenotícies va ser la seva gran obsessió pels serveis informatius de Televisió de Catalunya. L'Eduard ha viscut amb passió el periodisme i passió per explicar al públic d'aquí allò que passava i que tindria una gran transcendència. I sempre amb sentit de l'humor i un somriure als llavis que el van fer entranyable. L'Eduard va recollir el meu testimoni quan vaig deixar de dirigir el 30 minuts i durant 8 anys el va fer volar encara més alt. Gràcies, company, per tantes històries explicades i per tantes aventures viscudes.
Home, moltes gràcies, Joan. Un mestre, per mi, del periodisme. És un honor que tinguis aquestes paraules.
Heu compartit molts anys, no?
Hem compartit molts anys i el considero un dels artífexs principals del món del documental, del reporterisme a Catalunya i per mi és una gran satisfacció haver compartit tots aquests anys professionalment amb ell i que tingui aquestes paraules realment tan, tan maques amb mi.
En Joan Salvat ens diu que sempre tenies les maletes a punt. Un reporter és 24 hores al dia i 365 dies l'any.
Bé, jo no tenia cap problema en principi d'estar a punt de marxar. La meva passió era la informació internacional, estava a la secció on volia. No és que passessin coses constantment i jo tingués, diguem-ne, el necessari preparat o la maleta preparada, però sí que tenia aquella disposició, com altres companys, de no dubtar en quan el cap d'internacional, el cap d'informatius et deia: escolta, ha passat això, feu les maletes, prepareu l'equip, que marxeu demà. En principi no tenia cap problema per anar, no? Perquè per mi era un entusiasta, diguem-ne, de cobrir les històries que anaven succeint i d'anar al lloc privilegiat, no?
Justament, un dels llocs que vas anar i amb les maletes a punt va ser just després de l'11S a Nova York, que l'endemà mateix agafeu un avió i marxeu cap a Afganistan, però no podeu anar directament a Afganistan, anar per Pakistan. Com va ser aquesta aventura on la Roser Oliver ha de viatjar un dia més tard i us trobeu?
Sí, era difícil l'entrada a l'Afganistan, vam haver de fer dies d'espera al Pakistan, va venir la Roser, allà el periodisme al Pakistan era molt difícil, ella havia estat mesos abans i va comprovar les dificultats com a dona periodista fer informació allà sense ser assetjada constantment, i estàvem allà al Pakistan a l'espera de poder entrar i finalment amb una milícia vam poder entrar cap a Jalalabad. Vam poder informar del que estava passant i de l'expulsió progressiva dels talibans a Afganistan.
I a Jalalabad, a l'hotel Espingard, tu i l'equip compartiu habitació amb Julio Fuentes i amb Maria Gràcia Cutuli, just abans d'intentar anar cap a Kabul. Què passa després?
Passa que una sèrie de periodistes amb els quals vam tenir una relació magnífica a Jalalabad, compartíem tots els moments la informació, ens vam fer uns companys i amics en aquells dies de Jalalabad. Passa que ens parlen de les dificultats d'anar a Kabul, de que no és gairebé segur, i un conjunt de periodistes emprenen el camí cap a Kabul i nosaltres arribem al compromís que ells ens explicaran com troben el camí, si el veuen segur, si no, quines dificultats hi ha. I si sí, ells arriben a Kabul sense cap novetat, pràcticament no es troben talibans en fugida ni esdeveniments una mica complicats o difícils, i ens truquen: el camí està lliure, podeu anar. I formem llavors el dia següent, al cap de dos dies, un comboi per anar uns quants vehicles amb periodistes cap a Kabul. Aquell comboi anava molt lent, absolutament lent, una carretera plena de forats, i en un moment determinat el cotxe del Julio ens passa ràpidament i el perdem de vista. Durant molta estoneta doncs no va passar res, fins que veiem com un parell de cotxes que havien anat també amb el Julio giren i ens diuen a crits que no entréssim, que estaven disparant els periodistes, que no entréssim. I llavors nosaltres vam girar cua perquè ens pensàvem que els tirotejos vindrien immediatament a on estàvem nosaltres, és a dir, que si havien atacat els periodistes al davant era probable que ens esperessin al darrere, i durant molta estona estaven convençuts que la nostra seguretat perillava molt.
Perquè vosaltres encara no sabíeu qui...
No sabíem qui.
No sabíeu res, o sigui, aquests moments era com esbandida, fugida,
vam tornar a Jalalabad i allà progressivament ja vam saber que faltava el Julio i la Maria Gràcia, per tant, que havien estat tirotejats. I després, progressivament, ens vam adonar de les circumstàncies, realment. Sí, dramàtiques i terribles.
I l'any demà arriba el cos del Julio i de la Maria Gràcia.
Sí, van haver uns quants intents de les milícies locals d'enfrontar-se als assassins. Els assassins van respondre a tirotejos. No va ser fàcil rescatar els cadàvers, fins que al final sí que van fugir, i aquesta milícia va recuperar els cossos i els van portar cap a Jalalabad. Exactament. Sí, i allà ens vam adonar de la tragèdia enorme que va ser per nosaltres, i a mi particularment em va tocar reconèixer els cossos de Julio i de la mare Gràcia Cotulli, que no tenia cap company allà, i comunicar als companys de Corriere della Sera de que sí, de que efectivament la Maria Gràcia havia estat assassinada.
I aquell mateix dia explicaves aquest episodi dramàtic al TN.
A tu personalment, quan has viscut una situació com aquesta, com se't queda el cos? Quin sentiment t'ha vingut al primer al cap?
Pànic, salva la vida. Hem pensat en un moment que en la pròxima curva, quan estàvem escapant, que en la següent curva, aquell mateix grup o un altre ens perseguiria i ens atacaria, o fins i tot el grup ens vindria darrere. Era tan poca la distància que ens pensàvem sincerament que ens atacarien immediatament. Ha estat simplement la decisió dels conductors, com us he dit, el que segurament no, amb certesa ens ha salvat, però aquells moments es podia descriure com un pànic intens i una por a la mort i un sentit de la supervivència gairebé animal.
Parlaves de por a la mort, de sentit de supervivència gairebé animal. En aquell moment, però també en altres cobertures, has arribat a passar por?
Sí, sempre. Sí, hi ha estat un mecanisme que jo crec que ha resultat positiu perquè ha resultat un mecanisme de defensa, de no ficar-me a la boca del llop si jo entenia que allò era la boca del llop per una imatge, per una notícia, per una, entre cometes, una exclusiva. No m'ha importat gens el món de les exclusives de la informació impactant, de treure informació a un altre company per anar una mica més enllà. Si jo veia que allò era molt perillós, renunciava absolutament i feia, diguem-ne, un reportatge col·lateral, i havia de veure les coses molt, 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 molt clares per anar. M'ha servit bastant aquest mecanisme de defensa, però sí, en tots els conflictes, totes les històries perilloses que he cobert, jo sempre he tingut por, sí.
I en algun moment et planteja si val la pena córrer aquests riscos i passar aquesta por?
Sí, després d'Afganistan, per exemple, o quan estava a Sarajevo, o als Balcans, sí que en un moment determinat et preguntes, no, sobretot si tens família, com jo he tingut i tenia família, si val la pena. Sí que t'ho planteges. El que passa que després la memòria selectiva és la teva feina, és la teva professió, els records o els malsons es queden enrere, i el que acaba imposant-se és la teva professió, les ganes d'explicar, les històries, i llavors et vas oblidant una mica del que t'ha passat i tornes una mica a tenir ganes de cobrir històries que estan passant, no? Però sí, sovint he pensat si val la pena o no val la pena sacrificar la teva vida i la de la gent que t'envolta per aquesta professió. Jo crec que és un sentiment que ens acompanya a molts periodistes i tots aquells que han tingut l'ocasió de cobrir conflictes i històries difícils. You must leave now, take
what you need, you think will last. Estàs a Kabul, estàs a l'habitació de l'hotel Intercontinental i els mujahidins estan atacant la capital. I tu, el teu llibre Detrás de la càmera, relates.
Sol, en la foscor, tapat amb un llençol i manta en una habitació de la cinquena planta de l'hotel Intercontinental de Kabul, plorant en silenci per dins, amb els ulls tancats, i pregant a Déu, o a no sé qui, perquè cap dels missils que els mujahidins llancen contra la ciutat entri per la meva finestra i em faci trossos. Imagino la meva dona i el meu fill de 6 anys. Contemplant la meva habitació, em sembla imperdonable haver vingut voluntàriament fins aquí. Poso un caset de la Marian Faithful al Wallman i m'enfonso en la ràbia i la tristesa. Ràbia per la possibilitat de deixar els meus a l'estacada i tristesa per l'enorme fragilitat del meu destí en aquesta habitació exposada a la imperícia de la guerrilla anticomunista afganesa. The empty-handed pain.
Tens la sensació que qui pateix la teva feina, la teva absència, la por, sovint és la família? Has tingut aquesta sensació?
En ocasions sí. Sí. Mai m'han dit no vagis a aquest lloc. Potser perquè tinc la sort de que la meva companya entès perfectament la professió, fins i tot deia, ja m'agradaria a mi anar on tu vas, eh? I mai m'ha dit, doncs no vagis allà, ni tampoc els meus fills, no? Han passat uns moments, això sí que sóc conscient, molt, molt difícils, i això és el que també, si pensava molt al lloc, en aquest univers familiar, m'afectava moltíssim. Llavors el que resolia mentalment quan agafava un avió era oblidar-me, ficticiament oblidar-me de tot el que familiarment m'envoltava per poder ser una mica més lliure i no patir tant. Si recordo en aquell moment, en aquella habitació de Kabul, que era una autèntica loteria, que no em morissis per un míssil llançat per la guerrilla Mujahidin. I és curiós, no?, aquesta imatge, i em va passar sovint, que tu veies gent fugint del lloc, escopetejada pel que estava passant, i tu agafaves l'avió en sentit contrari i anaves cap al nus del conflicte, o cap a això, com dic sovint, la boca del llop, no? I era una contradicció personal que deies, en un moment determinat deies, cal? Si tothom està fugint d'aquell perill enorme, perill a la seva vida, i jo vaig cap allà, eh? Jo vaig cap allà a cobrir-ho, no? I aquesta contradicció sempre m'ha acompanyat, o sovint em va acompanyar, no? Però sí, sóc conscient de que sovint ho han passat malament, sí.
Aquest és el barri d'Ilitza, a Sarajevo. La seva recent història és tan simple com dramàtica. Un dels bastions serbis a la capital durant la guerra va ser abandonat pels seus pobladors, renunciant per por i per odi a viure conjuntament amb els bosnio-musulmans. Fins aquí han vingut de tota la Bòsnia fidel al govern de Sarajevo, nous habitants.
Els Balcans el va escurir diverses vegades per TV3. Aquest va ser un dels conflictes que va tocar o va deixar tocat emocionalment a diversos col·legues, diversos periodistes. Com ho vas viure tu des de la teva perspectiva?
Sí, em recorda sovint el conflicte que estem patint ara a Ucraïna. Recorda molt aquella sensació de cobrir un conflicte molt pròxim a les nostres fronteres, carrers com els de Barcelona, gent molt pròxima a nosaltres, i era un daltabaix enorme aquell abril del 92, quan va començar el conflicte i va començar el setge de Sarajevo i els bombardejos i la gent. Va ser molt, molt bèstia. I sense perdre de vista en cap moment de que segurament era un conflicte inimaginable uns anys abans, i això et fa plantejar moltes coses, i que aquí vivim en un món bastant tranquil, sembla consolidat per sempre, indefinidament, i no ho està.
No hi és aquesta garantia.
No hi és aquesta garantia, i la prova és el que està passant a Ucraïna, o el que va passar als Balcans.
Un altre lloc on vas viatjar diverses vegades va ser aquest.
De cop i volta, allò que els serbis han negat durant tots aquests anys, l'autonomia albanesa de Kosovo, ha esdevingut per ells un mal menor per evitar problemes molt més importants. Caldrà saber en el futur si això és suficient per eludir un nou enfrontament directe entre les dues comunitats. Eduard San Juan, TV3, Pristina.
Els Balcans també és un lloc on et retrobes amb molts col·legues, no? Entre ells hi ha una persona, un personatge que ha esdevingut un dels més talentosos dintre dels col·legues, que era Miguel Gil.
Mm-hmm.
Com era Miguel?
És curiós perquè jo sé del Miguel Gil a Sarajevo perquè em trobo un cotxe a matrícula a Tarragona, fet pols, i jo sabia que hi havia un català que estava per allà, no? I jo es vaig preguntar per ell, i llavors ajudava a l'equip d'AP Televisió, ajudava, no sabia portar la càmera, no tenia ni idea de portar la càmera, i ell portava el trípode, ajudava, volia saber i volia cobrir un conflicte. Miguel Gil tenia una espècie de sacerdoci amb el periodisme. Ell després es va convertir de no saber funcionar la càmera a un dels càmeres més importants del panorama internacional, perquè ell arribava allà on els altres no arribaven, no? Ell mantenia diguem, la tesi que quan més a prop estàs, més clarament expliques el que passa. I ell tenia una espècie de voluntarisme, es jugava la vida molt i era un personatge, un company molt particular, molt maco, i jo el recordo amb molta estimació, la veritat.
En Miguel Gil va ser l'únic reporter gràfic que va aconseguir quedar-se a Pristina per relatar els èxodes a l'estació de la ciutat, unes imatges molt, molt impactants, però que ell no va poder gravar massa perquè s'havia, en certa manera, enfonsat anímicament després de veure tanta atrocitat. És important parar per agafar aire?
Sí, sí. Parar i reflexionar sobre el que estàs fent. De vegades la dinàmica dels fets, l'obligació de córrer i de fer el reportatge, moltes vegades cremes etapes que no hauries de cremar i no, sovint no tens temps de reflexionar. De vegades. I sí que és important reflexionar i a veure, vigilar quin paper fas en cada moment. El moviment de Miguel Gil, quan estaven expulsant a tota la població kosovar de Pristina, i que recordava absolutament aquells trens que anaven a la Segona Guerra Mundial als camps de concentració, ell en un moment determinat es va quedar ell sol i li va impactar tan personalment aquella imatge que es veia absolutament incapaç d'agafar la càmera i filmar-lo. I va ser uns moments de reflexió i de depressió del Miguel, i va ser... un dels kosovars que anava a agafar aquell tren o que estava a l'estació, que va dir: tu ets l'únic que estàs aquí, sisplau, agafa la càmera i explica al món què està passant. I doncs ell va agafar la càmera, va filmar, i les seves imatges de l'expulsió d'aquells trens de l'estació de Pristina van donar la volta al món i van fer reaccionar molt més encara la comunitat internacional sobre el que estaven fent els serbis a Kosovo, o sigui, va ajudar molt a la conscienciació col·lectiva internacional del que estava passant allà. Però sí, em crida l'atenció molt aquests moments de reflexió, de parar i de dir: a veure, ho estic fent bé, estic assaltant etapes i pensaments i consciències alienes a mi que les estic esclafant, què passa, quin paper estic jugant? És bo poder tenir aquest moment de reflexió sobre la teva feina i com l'estàs abordant i com l'estàs fent.
Milers de persones es van llançar als carrers de les principals ciutats sud-africanes en una explosió d'alegria llargament desitjada per tots aquells que han hagut de viure al marge, molts d'ells pagant amb la vida la seva rebel·lió, i per d'altres que han entès el sentit que aquí tenia el lògic transcórrer de la història.
Parlem de reptes històrics. Cobrir les eleccions on s'acabarà amb l'apartheid a Sud-àfrica deu ser una de les experiències més vitals que has viscut?
Sí, més d'explosió d'alegria, juntament amb l'alegria desbordant del mur de Berlín, però l'alegria, la immensa satisfacció, l'explosió d'humanitat que va haver a les primeres eleccions on la majoria negra podia votar pacíficament, i el resultat i la figura del Mandela històrica va ser un procés fantàstic, ple d'incerteses i de perills també, perquè hi havia una extrema dreta que volia impedir aquest procés d'acabar amb l'apartheid, però va ser uns dies absolutament emocionants, tant o més quan la cobertura del final de la dictadura xilena de Pinochet, per exemple, va ser un dels altres moments absolutament emotius d'un poble que sortia de les catacombes de l'infern i que feia una reafirmació total d'humanitat i de democràcia, i va ser una experiència fantàstica, la veritat, sí.
Hotel Palestina, presentat per Marc Comas i David Fonseca.
Eduard, com veus el reporterisme actual?
Jo crec que es fa molt bon reporterisme, la veritat és aquesta, i això conviu amb una espècie d'immediatesa condicionada per aquest fet de que amb un telèfon mòbil pots emetre immediatament imatges del que està passant, però això et porta, diguem-ne, a una col·lecció d'imatges sense context, sense explicació, que sovint et desorienta sobre com va un conflicte, no? Jo prefereixo el reporterisme elaborat, contextualitzat, amb les imatges que sigui, però com a espectador ens estem imbuint d'imatges fragmentàries de la realitat i això jo crec que complica una mica la comprensió del que està passant.
Els corresponsals haurien de ser una peça imprescindible en una cadena de televisió?
Sí, perquè és l'aproximació a la realitat vist des d'una perspectiva molt propera i no de l'agència informativa que va escopint d'alguna manera imatges sincopades al cap del dia i que no tenen, diguem-ne, un fil argumental propi. Quan estàs allà i fas el relat i vius de prop i tens accés als protagonistes de les històries és quan jo crec que tens un coneixement més pròxim de les realitats.
Això que expliques potser és la clau que tu a vegades defineixes com a reporterisme, no?
Sí. Ara és un temps difícil, la veritat, cada vegada és més complicat anar als llocs per les assegurances, perquè moltes vegades els conflictes estan plens de freelancers que es juguen la vida i que no tenen ni assegurança i els grans mitjans moltes vegades els costa molt més ara enviar a gent a cobrir conflictes i a cobrir històries.
Això ho veiem ara perfectament a la guerra d'Ucraïna. Mm-hmm. Està passant això, hi ha centenars de freelancers intentant buscar-se la vida amb condicions precàries, no? Sovint.
Uh-huh. Però quina diferència quan la informació la fas des d'aquí, dels estudis, amb gent que t'està subministrant imatges i històries, quina diferència, i quan tu estàs allà i realment expliques el que passa.
Què li diries a una persona que vol ser reportera? Quin consell li donaries?
El de sempre, el de que s'informi molt bé, que estudiï el lloc on va, per poder contextualitzar, per poder-ho explicar millor. No pots anar d'un dia per l'altre a un lloc del qual no has parlat, ni has estudiat, ni has llegit absolutament res. Jo el primer que recomanaria és això, no? Teníem el costum molt a TV3, en època pretèrita, ara no és tan luxós això, quan una persona anava a viatjar i anava a cobrir unes eleccions, un conflicte, una història, ens mantenien en quarantena durant 3 o 4 dies estudiant exactament on anàvem a anar, no? El cap de la secció internacional... Ja no podies cobrir l'actualitat diària, sinó que et mantenies allà a documentació, etc., 3 o 4 dies abans d'agafar l'avió i marxar. No? Era un exercici fantàstic, ara és un luxe i és impossible. No? Però era un bon exercici, és com el símbol d'allò que caldria per una persona que vol cobrir no conflicte, sinó qualsevol esdeveniment internacional, d'estudiar molt bé i d'aprofundir prèviament allò que vas a cobrir.
Hotel Palestina, el podcast de Catalunya Ràdio on reporters i reporteres expliquen l'altra cara del relat. Now in Vienna there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby with 900 windows. There's a tree where the doves go.
Música de Cohen. On et transporta això, Eduard?
Doncs a moltes situacions de foscor a l'habitació, de qualsevol lloc on acabes de fer la crònica, que acabes de sopar amb els companys, et retires a l'habitació, s'ha més la crònica... has viscut moments personals, si no de perill, molt emocionalment impactants, i et retires a reflexionar una mica sobre el que has vist, el que has emès, has trucat a la família, has vist la crònica. De vegades les cròniques indueixen a pensar que ho has passat pitjor del que ho passes realment. Això passa, no? I I dius, no, no, tranquil, aquí els semàfors funcionen, els cotxes, tal, hem anat a un lloc on va passar això, etc., però jo estic bé. I quan acabes i penges el telèfon, et concentres, i jo sempre tinc el costum, o tenia el costum de posar-me música i anar-me dormint a poc, no? I, bueno, com sempre, no? Uns dels referents, pues, Leonard Cohen, òbviament, Van Morrison, Mark Knopfler, tota aquesta banda m'ha ajudat molt en moments una mica de pausa, de reflexió, d'estar tranquil·lament amb mi mateix, no? This walls, this walls, this walls, this walls, with its very own breath of brandy and death, dragging its tail in the sea. There's a concert hall in Vienna. Eduard, segons tu, el món s'ha fet més perillós?
Potser els conflictes en general s'han fet més perillosos per les poblacions civils. També han passat a ser un objectiu, i per la cobertura de conflictes pel periodista realment s'ha fet, jo crec, un pèl més perillós, perquè la informació és vital. Governs, milícies, insurgents ja han captat la idea de que la propaganda, la comunicació, la informació sobre el que està fent, sobre el que estan fent, sobre el que està passant, és absolutament vital pel futur de la seva lluita, pel futur del seu govern, pel futur de la seva dictadura. Per tant, hem passat a ser objectiu prioritari també, i això jo crec que ho estan patint els periodistes que van a cobrir conflictes realment.
Utilitza sovint la Declaració dels Drets Humans com a guia de bon periodisme, no? Per què?
Perquè és en aquesta dicotomia d'implicació o no implicació, de si ets objectiu o no objectiu, d'aquest distanciament en relació al que està passant, jo crec que el nivell d'implicació màxim és portar a la butxaca la Declaració dels Drets Humans per esbrinar exactament qui els està violentant. I això et serveix de guia moltes vegades per enfocar una mica la idea editorial, que de vegades és inevitable, que has de fer servir per explicar un conflicte en determinades ocasions.
Per anar acabant aquesta conversa, trobes a faltar l'adrenalina de l'acció?
De vegades, ara mirem, per exemple, el conflicte d'Ucraïna, de vegades ho penso, mira, estaries allà explicant aquesta història d'aquesta població, el que ha passat a Butxa, com ho haguessis resolt, com ho haguessis explicat, què haguessis fet, no? De vegades em poso encara en aquella situació dels companys que estan allà, no potser per un sentiment de nostàlgia, però sí encara, doncs, restes de la vocació o l'estela de la vocació que encara tens, no? I ara no estàs, diguem-ne, ja a dins de TV3 i no estàs cobrint aquestes històries, forma part de la teva història personal, de la teva història professional, però aquesta estela que es va, diguem-ne, apagant una mica a poc amb els anys, encara et queda, i encara et situes emocionalment i mentalment en aquelles situacions o esdeveniments, no cal que sigui un conflicte, o en aquells esdeveniments que t'hagués agradat cobrir-ho, no? I aquesta sensació encara em dura.
Acabarem amb un joc, si ens permets. Diem una paraula, un concepte, i ens respons breument amb la teva pròpia definició del concepte. Mur de Berlín.
Alegria històrica, entusiasme.
Nelson Mandela.
El millor dirigent i polític del món mundial.
Sendero Luminoso.
Una bogeria col·lectiva espantosa, sagnant, que finalment va acabar.
Cuques, Albània.
Doncs l'escenari d'una de les tragèdies del segle XX, com era l'expulsió de milers i milers de kosovars, on anaven allà perduts sense saber què fer, expulsats per les tropes sèrbies.
Subcomandante Marcos.
Un home molt encantador, que encantava les serps, i un home amb principis molt positius i amb el qual em va agradar conèixer. And here in my own skin, I can finally
begin. Let the century pass me by. Ara et demanarem que acabis la història. Tenim per una banda Musa, Kosovo, un anorac vermell, un retrobament.
Sí, Musa Hoti va ser un dels nostres fixers, guies, durant el conflicte a Kosovo, durant la lluita de la guerrilla amb les tropes sèrbies. Després van venir els bombardejos. Ell anava sempre amb un anorac vermell, amb un llavall. Ben bé, durant els bombardejos de l'OTAN, no sabíem què havia passat amb ell. I després realment el vam retrobar i estava bé. I la seva imatge amb el seu anorac vermell va ser el punt d'orientació màxima per saber on estava i que estava bé, i va ser un retrobament fantàstic, la veritat.
Doncs a l'habitació de l'Hotel Palestina sona Arcade Fire, que també t'ha acompanyat en altres habitacions i en altres hotels. Eduard, moltes gràcies per haver passat per l'hotel.
Gràcies a vosaltres.
Un plaer, Eduard.
Gràcies a vosaltres.
Hotel Palestina, el podcast de Catalunya Ràdio on reporters i reporteres expliquen l'altra cara del relat. Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.